Meteotaula.
I aquesta setmana s'acosta Nadal i la setmana passada vàrem tenir la guia de vins de Catalunya amb el tast a cegues i vàrem descobrir que, bé, diverses notes, no? Diverses puntuacions a diversos vins i caves. I com que estem als vols de Nadal i vàrem descobrir quin és el cava que ha tret millor nota, en aquest tast, recordem-ho, a cegues completament, doncs hem volgut convidar el director de les caves, Recaredo, perquè és un dels seus caves. Què tal?
Molt bé, molt contents.
El director de les caves Recaredo és el Tom Mata, que és enòleg, a més...
Sí, sí.
I ets fill d'una dinastia, d'un pedigrí de les vinyes.
Això de dinastia sona molt fort.
Dinastia en el món del vi.
Sí, sí.
Del vi.
No, però és, a veure, el meu avi va començar les caves Recaredo. Tampoc som una dinastia de molts anys.
No.
Estem en tercera generació.
Sí, ho deia en aquest sentit,
sí, eh? Sí, sí. No, hi ha famílies que venen de tradició vitivinícola de molts més anys. El meu avi venia de... A casa seva tenien un forn de ceràmica. I va ser ell qui va començar amb les vinyes, l'any 24.
Escolta, llegint la vostra pàgina web, per cert, molt, molt atractiva, hi ha pàgines web que són feixugues, que ja quan obres la pàgina principal, la home, dius, escolta, jo ja me'n vaig d'aquí. No, és molt atractiva. Teniu un compromís amb l'elaboració. Elaboració únicament de caves d'anyada, d'uns anys concrets. Exclusivament caves totalment secs. Només brut nature. Estic llegint el que poseu a la web.
Sí, sí.
Vinificació, elaboració i criança gens externalitzada, 100% pròpia. Criança en ampolla amb tap de suro natural. Aclarit a mà els tradicionals pupitres. Desgorjat manual sense congelar el coll de l'ampolla. Explica'm alguna d'aquestes coses.
Doncs en el fons això és la nostra filosofia de treball, no? La nostra manera de treballar. Primer de tot, intentem transmetre el paisatge en un vi, aquesta és la filosofia essencial, per això som viticultors, per això treballem només amb les nostres vinyes i per això només fem caves d'anyada, perquè els vins saps que tenen aquesta capacitat de registrar què va passar, meteorològicament parlant,
sí,
aquell any en aquell lloc.
Ara en parlarem, explica.
I llavors volem anar per aquí, no? Volem que els vins expliquin sobre el lloc on han nascut, sobre què va passar aquell any, i és un compromís amb la natura. I a nivell de dintre el celler, també és un compromís amb la nostra tradició, amb l'ecologia, amb la sostenibilitat. Per això només fem servir suro, amb el tap provisional, que amb això doncs, som pràcticament únics. I el tema del brut natura, de fet...
Perdona, hi he vist que tampoc feu servir adobs químics. No, ni insecticides, ni res de tot això. O com a mínim el que és imprescindible i prou.
No, no fem servir insecticides. O sigui, tot el que utilitzem, nosaltres fem viticultura ecològica 100%, però a més fem viticultura biodinàmica. Que si vols parlem una mica què és això de la biodinàmica. És una mica un pas més enllà encara, més estricte que l'ecologia. Per què tot aquest compromís amb fer vins ecològics? Doncs perquè al final seran capaços d'expressar millor aquell paisatge.
I fer un cava no és el mateix que fer vins?
Bé, no és exactament el mateix,
però... Explica'ns, perquè veig l'elaboració de vi base... De vi base, la bota de roure determinada, un tiratge, una segona fermentació, una criança amb tap de suro, el puinetaix, no sé si ho dic bé
sí,
o no.
Sí, el puinetaix.
Pupitres, desgorjat... Tot això li donen aquest caràcter especial a alguns dels vostres productes?
Sí, és clar. A veure, la feina essencial que fem és a la vinya, això és per descomptat, no? Però un cop a dintre el celler, un cop a dintre les caves, el cava és un vi que té dues fermentacions. Llavors, primer de tot, hem de fer el vi base, que és la transformació de most a vi. Fins aquí, diguéssim, que és una elaboració
convencional,
molt semblant a un vi tranquil, diguéssim, normal.
Sí.
I a partir d'aquí, doncs, esperem tot l'hivern, els vins els deixem reposar, i llavors provoquem aquesta segona fermentació en ampolla, que és el que en diem tiratge. Amb uns llevats que afegim a dintre el vi base, llevats naturals.
Que hi ha una fotografia de microscopi a la
exacte.
Pàgina web,
sí,
que veus els llevats aquests.
És una fotografia molt maca,
sí,
que veus molt ampliat com és una cèl·lula de llevat, exacte.
Sí.
Doncs els llevats tenen aquesta capacitat de transformar el sucre, transformar-lo en carbònic i en alcohol, I quan això passa dintre d'una ampolla de cava, que hem tapat de forma hermètica, de forma que no deixem que aquest carbònic s'escapi, doncs neixen les bombolles, no? Que són les bombolles de cava, són aquest origen fermentatiu degut a aquesta fermentació en ampolla. Els llevats moren a dintre de l'ampolla de cava i aquesta és la criança que fa el cava en contacte amb les seves pròpies llevadures mortes, que és el que en diem mares del cava, lies, etc.
Ens vens a explicar, però, la joia de la corona, turó de mota. Màxima nota a la guia amb el tast de cegues, ideal per Nadal, amb un preu potser no tan ideal, però la veritat és que llegint les característiques és això, és una joia de la corona. Tret d'una vinya plantada el 1940, 72 anys d'història. Amb un terreny extremadament calcari, de textura franca llimosa, equilibri de sorres, llims i argiles. Ja se m'està fent la boca aigua només parlant del terreny, eh? I amb unes diferents collites, amb un preu elevat, però sent la joia de la corona, doncs, escolta, potser en algunes butxaques, doncs, per què no? Estem parlant d'uns 90 euros, l'ampolla, però només... En algunes anyades, 2.700 ampolles, 2.900... I, a més, a cada any li feu la fotografia a la pàgina web. Temperatura mitjana de l'any 99, 14,8. Mitjana històrica, 15,2. Pluja de l'any 99, 393 mil·límetres. És que aquesta m'ha agradat molt, aquesta descripció, ja t'ho pots imaginar.
Sí, sí, sí.
Pluja mitjana històrica, 552. Producció de la vinya, 4.200 quilos de raïm. Això el 99, però n'hi ha d'altres. D'on surt aquesta joia de la corona? Com es pot arribar,
doncs,
aquí?
Primer de tot és tenir aquesta vinya, no? Vull dir, al Penedès hi ha, malauradament, molt poques vinyes de xarel·lo d'aquestes edats, tan velles. A més, és un d'aquells llocs que per nosaltres ho té tot, no? A més de ser una vinya vella de xarel·lo, que és la varietat que més ens estimem, perquè és aquesta varietat que ens dona més acidesa, més capacitat de criança, més expressió, doncs és un terra calcari amb uns nòduls preciosos que no estan a tot arreu del Penedès. Té una exposició nord, o sigui, està mirant cap a Montserrat.
Caram.
Això vol dir que és una obaga, que el sol sempre li toca d'esquena.
Carai.
Fixa't que les millors vinyes de la Xampanya són les que miren al sur, perquè com que estan en una zona tan septentrional, tan freda...
Busquen
llum.
Sí.
Nosaltres, en una zona meridional càlida, és al revés, busquem menys hores de sol per tenir més acidesa.
Per tant, teòricament, les vinyes amb orientades al nord, en molts casos, serien les que tindrien, doncs, aquesta característica.
Esclar, quan volem fer un cava de llarg envelliment, que el que busquem és una acidesa alta, ens van molt més bé aquestes vinyes que miren al nord. I aquesta ho té, és exposició nord, un terra molt calcari, uns xarel·los que tenen 72 anys, no?
I a més, no arriba ni a una hectàrea, no. 0,97, és a dir, sí. Un camp de futbol de vinyes,
sí,
per
sí,
entendre'ns.
Sí, és una vinya molt petita.
100%, aproximadament.
Sí, és una vinya molt, molt petiteta i, bueno, nosaltres doncs, ens plantegem portar la filosofia de Recaredo a l'extrem amb aquesta vinya. És
amb
a dir,
vinya.
Anem a intentar representar aquest trosset de paisatge amb un cava i amb una criança molt llarga, només amb una varietat, que és el xarel·lo, només aquesta petita parcel·la, només amb una anyada.
Se'ns acaba el temps. En 30 segons, què hi trobarà la copa amb aquest cava excepcional?
Ostres,
segons
sí.
La guia, repetim, segons la guia de vins, tasta cegues.
Si s'ha d'explicar...
En 30 segons,
en 30
va,
segons?
En 45 segons.
No, jo diria que intentem traslladar un paisatge mediterrani, com és aquesta vinya, en el vi. Per tant, què és molt maco que hi trobem? Doncs aquest sotabosc, aquestes herbes aromàtiques fresques d'un clima càlid com són el romaní, el fonoll, tots aquests aromes hi són presents, el sotabosc, la fullaraca, els bolets humits de la tardor...
Tots aquests aromes els trobarem a la
copa? Tots aquests aromes els hi pots trobar, però el més important no és buscar-los i trobar-los, el més important és gaudir-los, perquè al final nosaltres fem vi per gaudir-lo. Una vegada una noia, una sommelier, em va dir, quan el va tastar, ostres, realment em porta la vinya. I aquest és el piropo, entre cometes, més maco que et poden dir d'un vi, no? Quan dius, ostres, que em transporta al lloc allà on neix.
Caram.
I això és el més bonic.
Caram. Doncs escolta'm, moltíssima sort en aquesta campanya de Nadal i tot l'any i endavant amb aquesta filosofia que jo crec que lliga molt amb la filosofia d'aquest programa. El concurs. Primer, però, el recordatori del concurs de la setmana passada. Quin és el cava número 1 del Tastasegas? És fàcil, aquesta setmana està clar de contestar-ho. El cava, evidentment, és el Turó de Mota. I el guanyador ve de Malgrat de Mar, en Josep Mainou. I en aquest cas, l'obsequi, el premi, un exemplar de la Guia de Vins de Catalunya 2013. I la pregunta pel concurs d'avui. Quin any es planta la vinya creadora del cava Turó de Mota? El premi, una ampolla de vi Quinsidral. El guanyador haurà d'enviar la seva resposta a meteomauri@catradio.cat i recordeu de posar-hi nom, cognom, població i número de contacte.
Meteomauri, amb el suport de la Diputació de Girona.